13, Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
Benvinguts a 13, benvinguts a la quarta temporada de 13 i al seu 80è programa. 13, on repassem l'actualitat del ciclisme, el triatló, l'esquimo, l'atletisme i el trail running, i on parlem d'entrenament, de nutrició, de material, de psicologia, amb tot un equip d'apassionats i apassionades d'aquest món. Un 13 on tenim espai també per la tertúlia esportiva, on coneixem a fons els protagonistes d'aquests esports, els que creuen primer la línia de meta i els que ho fan un xic més tard, perquè aquí, a 13, hi cabem tots. Aquesta és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons. 13, una producció de We Run per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio de proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. I avui, a 13, l'equip habitual d'Esports de Fons Addictes, amb les mesures Covid pertinents i des de l'altra banda del telèfon, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, l'Adam Holthorpe i qui us parla des de l'estudi, jo mateix, sota supervisió tècnica de Roger Benet. Avui, amb una nova incorporació, com us dèiem, l'Adam Goldthorpe, el nostre especialista de ciclisme de carretera, amb la col·laboració d'Isaac Partera i de Marc Borràs. Soc l'Aleix Muñoz i us convido als propers 60 minuts a que ens acompanyeu per l'actualitat dels esports de fons, per conèixer els seus protagonistes, perquè aprengueu a practicar-lo de forma més segura i més satisfactòria, perquè sempre en gaudiu i quan ho feu de forma plena. Ara que potser ens diuen que no haurem de sortir de casa, ara que ens diuen que potser seria millor que no entréssim en contacte amb ningú, sobretot, prengueu les mesures pertinents. Si no us n'esteu, si no teniu rodets, si heu de sortir a fora, feu-ho amb tranquil·litat, amb mascareta, i quan estigueu en l'espai natural, podeu treure-la, porteu-la just al darrere i quan comenceu a córrer a prop de la ciutat, torneu-la a posar. Quedeu-vos amb nosaltres, compartiu i encomaneu-vos de la nostra passió. Ara és l'hora de 13. Ara, més que mai, toca saber què ha passat, què passarà i fer-ho amb molta cura.
13 Esports de Fons amb Aleix Muñoz.
Què tindrem avui a 13? L'actualitat del món dels esports de fons. El Giro, la Volta i les clàssiques de Flandes, atletisme en pista i trail running, mountain bike. Amb l'objectiu de menjar bé, bo i fàcil, Isaac Partera ens ajudarà a com fer un plat que ens salvarà més d'un àpat, la famosa Quiche Lorraine. En Marc Borràs de Salut Esport ens explicarà com fer allò que ens costa tant, allò que ens fa tanta mandra, els estiraments. I ara pugeu el volum amb cura. Les endorfines i els batecs comencen a activar-se. És l'hora de 13. El ciclisme de carretera a 13 és amb Adam Goldthorpe, el nostre especialista de les dues rodes fines.
Bueno, Aleix, oyentes de 13. Yo soy Adam y vamos a hablar de ciclismo de carretera. Y esta semana hay mucho de hablar. Empezamos con el Tour de Flandes, uno de los monumentos más emocionantes, y fue impresionante. Entrando en la última 35 kilómetros, tres de los grandes escapados, nada más que el campeón del mundo, Jojo Fallavelip, Wout van Aert de Jumbo-Visma y Mathieu van der Poel. De repente, desastre para el campeón del mundo, cuando se ha chocado con una moto. Mira los videos en YouTube. Yo sigo teniendo pesadillas de sus gritos. Al final, Mathieu van der Poel ha ganado. Y también fue una cosa impresionante. Wout van Aert y van der Poel llevan muchísimos años compitiendo. Y Mathieu van der Poel, su padre, han ganado el mismo monument hace 20 años. Más cosas. La Gira de Italia. Sigue con una semana muy duro. João Oliveira sigue con un 20 segundos de Wilke Kelderman. A ver si puedo aguantar esta semana. Para mí, todo depende de su equipo. Hasta ahora, los de Quickstep han hecho un trabajo impresionante para João. A ver si pueden seguir esta semana. Y para acabar, tenemos que hablar de la Vuelta. Por fin estar aquí. Había mucha gente que no creía que iba a pasar y más que no creen que van a llegar a Madrid. Pero hay muchos que sí. Y con 18 etapas, la mayoría con montañas y una contrarreloj, van a ser impresionante. Y tú puedes verlo en Teledeporte, Eurosport, DAZN o GCN. Los equipos de Jumbo-Visma y Ineos Grenadiers tienen mucha presión. No han conseguido mucho este año. Los dos equipos han tenido problemas en el Tour de France y han seguido con el Giro. Parece ser para la Vuelta, los dos han venido con la teoría. Y después de la primera etapa, hemos visto Primoz Roglic contra Richard Cathcart. Yo personalmente voy a apostar para Enric Mas de Movistar. Creo que este año va a ser suyo. Tenemos 17 etapas más y yo personalmente tengo mucho más ganas para ver a los toros. Hasta ahora.
Actualitat, agenda, consells, protagonistes, material, apassionats. Tots ells a 13, Esports de Fons.
Desnivell, pedres i corriols, corre per la muntanya. El trail running, el nostre especialista, l'Aniol Riba.
Bones, Aleix, i a tots els companys de 13. Aquesta setmana, sí, aquesta setmana portem actualitat, actualitat de la bona, i és que tenim dues bones notícies, dues grans notícies. Una d'elles, parlem de grans notícies, sempre que es puguin disputar curses en aquestes circumstàncies excepcionals que estem patint, i és que s'ha pogut disputar una de les curses amb el format més interessant que hi ha actualment. La Ultra Sanabria, una cursa de 3 etapes, 110 quilòmetres en total i 6.000 metres de desnivell. Interessant precisament per aquest format, un format d'ultradistància, però dividit en etapes, amb la qual cosa hi ha molts alts i baixos, hi ha canvis en la classificació, els atletes s'han de saber dosificar millor i no val donar-ho tot el primer dia en una cursa relativament curta, com podria ser una cursa de 30 quilòmetres, sinó que has de guardar una mica de gas perquè l'endemà i l'endemà següent has de tornar a apretar. Per tant, doncs, 3 etapes de 110 quilòmetres, 6.000 metres de desnivell per territori de Zamora. I atenció, perquè els guanyadors són ni més ni menys que Oihana Cortázar, que està tenint un 2020 dintre de l'excepcionalitat ben bo, i Manu Merillas. Oihana Cortázar s'imposa a les 3 etapes amb molta autoritat, amb un temps de 11 hores que 44 minuts. Atenció, perquè la segona classificada, la campiona l'any passat, Aroa Sió, va fer un temps total de 12 hores 40, és a dir, una hora més. Déu-n'hi-do. I en tercera posició, pràcticament una hora més, 13:35, per Lucinda Sousa, la portuguesa. Això pel que fa a les noies, veieu que va haver-hi una distància considerable. En els nois va estar una mica més apretat, tot i així es va imposar molta autoritat Manu Merillas amb un temps total de 9 hores i 38 minuts a 22 minuts de Samuel Dávila, que va quedar en segona posició amb 10 hores i 40 segons. És a dir, que Manuel Merillas es va imposar amb autoritat, però bé, no és aquesta hora de diferència entre la primera i la segona. 22 minuts en total, i en tercera posició un català, Jan Margarit, que a més va ser el guanyador de l'última etapa, una etapa molt emocionant amb un descens espectacular. 10 hores, 1 minut i 40 segons pel Jan Margarit per quedar en aquest podi, per completar aquest podi. Comentàvem que el format és interessant no només per les etapes, sinó també per als premis que es disputen durant les etapes. I és que és una cursa on, a part dels premis individuals d'etapa, a part del premi global del temps total, també hi ha un premi de muntanya en uns segments cronometrats i també un premi al descens, és a dir, molts al·licients per tots i totes les corredores, i que fan, vaja, que la cursa tingui molt interès i diferents interessos, cadascú pot explotar-se en algun moment concret. I de Zamora viatgem cap a Noruega, i és que ja sabeu que, com ha comentat el Llorenç en atletisme, aquest cap de setmana passat es va disputar una cursa molt especial, una de les curses més ràpides de Noruega, la IT Plan Mila, on, a part de centrar els ulls dels periodistes esportius que cobreixen el món de l'atletisme, va tenir una rellevància especial degut a que un dels, bueno, el millor corredor de la història de muntanya va fer el seu primer 10K. Estem parlant ni més ni menys que de Kilian Jornet, que sabem que està preparant, s'està sortint de la seva zona de confort de la muntanya i està preparant coses interessants en asfalt, està sortint, diem, de la seva zona de confort, i va provar aquest primer 10.000 en competició. Un 10.000 que ell esperava fer amb un temps millor del que finalment va fer, però que, escolta, des d'aquí 13 l'aplaudim. 29.59 pel Kilian Jornet, un aplaudiment per ell, perquè és un atleta que ens demostra que té un estat de forma espectacular, és el millor de tota la història, es proposa uns reptes increïbles, no cal que parlem del Summit of My Life, que ha recorregut al llarg de molts anys, de totes les curses que ha guanyat, tots els campionats del món que ha guanyat, i també el rendiment que ha ofert, evidentment, en esquí de muntanya, sinó que estem aquí davant d'un 10.000 i 18a plaça per ell. Així doncs, davant de les crítiques que ha rebut de gent que esperava més del Kilian, nosaltres, o almenys jo personalment, no m'hi sumo. Crec que s'ha proposat un repte, no l'ha assolit com volia, però per un corredor de muntanya disputar un 10K per sota de 30 minuts a un ritme de 3 minuts al quilòmetre és totalment admirable. I coneixent la mentalitat que té, els resultats que ha tingut, l'historial, l'experiència del Kilian, estem segurs que si ho torna a repetir, si s'ho torna a proposar, aconseguirà un millor resultat. I si no, aquí estem per admirar el que fa, per disfrutar del seu rendiment, sigui on sigui, i també per aplaudir aquestes gestes que en el fons el que demostren és que és un humà que s'esforça molt, un humà que entrena molt amb unes qualitats increïbles, però en definitiva un humà. I fins aquí l'actualitat del trail d'aquesta setmana. La setmana vinent esperem que hi hagin més notícies. S'acosten les Golden World Series, i estarem molt atents aquí des de 13.
Els ritmes, els passos, els parcials, el tartan i els obstacles. És el món de l'atletisme, és el món de l'atletisme més ràpid, és el món d'en Llorenç Esteve.
Molt bones, Aleix. Una setmana més preparat per portar-vos aquí notícies de les bones. I és que podria obrir la secció de moltes maneres, ja que van haver grans actuacions en tots els fronts, però destacarem de nou a una vella coneguda del programa, Marta Galimany. I amb això, comencem. L'atleta de Valls, qui aquest any ha batut el rècord d'Espanya d'una hora en pista i el rècord català de 5 km en ruta, s'endú ara els galardons en el Mundial de Mitja Marató disputat a Gdynia, Polònia, establint un nou rècord de Catalunya absolut en un magnífic temps d'una hora, 11 minuts i 8 segons, finalitzant en 33a posició i liderant la selecció fins a la 14a plaça per equips. En categoria masculina hem tingut els catalans Ayot Dramdassen com a líder de la selecció, acabant en 31a posició i amb un temps d'una hora, un minut i 21 segons, que suposa marca personal, i Adel Metxal, amb una hora, dos minuts 30 segons, acabant 46è, sent tercer de la selecció i també establint un nou registre personal. Els podis del campionat del món van caure a mans d'atletes africans, com més sent tradició en proves de llarga distància. En aquesta edició els vencedors han estat Jacob Kiplimo, amb uns magnífics 58 minuts i 49 segons, que suposa rècords del campionat, i Peres Jepchirchir, que amb una hora, 5 minuts i 16 segons, rebenta el rècord del món. I, atenció, no només això, sinó que els segons classificats van arribar ben a prop dels vencedors, quedant-se amb la mel als llavis de poder escriure els seus noms als registres de rècords de la distància. L'alemana Melat Jeketa va entrar a 2 segons de Jepchirchir, establint així un nou rècord d'Europa, mentre que Kibiwot Kandi ho feia a 5 segons de Kiplimo. Joshua Cheptegei, un nom que us sonarà moltíssim a tots vosaltres, ja que és el rècord mundial de múltiples distàncies de 5-10 km en ruta, en pista, i que ara fa uns dies a València va il·luminar-nos en una nit espectacular. Doncs aquesta vegada s'ha quedat a les portes del podi, en quarta posició, però establint una nova marca personal. Etiòpia, en categoria femenina, s'enduia l'or per davant de Kènia, mentre que Kènia ho feia en categoria masculina just per davant d'Etiopia. Un repartiment equitatiu entre els dos monstres del Fons Mundial amb el permís dels seus veïns ugandesos. I ara passem cap al sintètic, cap a la pista de 400 metres, la pista aire lliure. I és que hem tingut el Campionat d'Espanya Sub-18 disputant-se a Tarragona. Sí, aquí a casa, un cap de setmana marcat per la nova normativa de suspensió de competicions d'àmbit català a la nostra comunitat, que curiosament no afecta l'execució d'un campionat estatal dins del territori català. Dic curiós perquè personalment segueixo sense entendre la lògica de l'equació. Però bé, centrant-nos en el pla esportiu, com ha sigut un clàssic aquests últims dies en categories menors, destaquem una parella de bessons que ens tenen bocabadats. Parlem de la família Blasi, d'en Víctor i la Paula, dos bessons que aquest any s'han deixat veure molt i han explotat, han fet el boom com a atleta i que, a falta de confirmar aquesta dada, m'aventuro a dir que han fet història en l'atletisme espanyol. I és que han aconseguit quedar campions d'Espanya tots dos en una prova de mig fons al mateix dia en el mateix campionat. Ella en els 800 metres llisos i ell en els 1.500. Així que, felicitats per tots dos. Destacar d'altra banda la medalla catalana a càrrec de José González en la prova dels 800 metres llisos. Sorpresa i de la gran en la prova dels 1.500 metres llisos, on la gran favorita Mireia Arnedillo, de qui si encara no n'heu sentit parlar, segurament ho fareu ben aviat, va caure derrotada per Sara Bogo i Lucía García a la final. En els obstacles, victòria per Carlos Ángel en categoria masculina i sense participació catalana, mentre que en fèmines ens il·luminava la tarda Jimena Blanco, volant sobre el sintètic, quedant-se a menys d'un segon del rècord d'Espanya. La millor catalana va ser la sabadellenca Àmbar Tomàs, brillant en una sisena posició. I ens en tornem cap a la ruta, i és que tornem cap al món nòrdic, és a dir, cap a Noruega, on tenia lloc una famosa cursa de la zona, concretament als 10 quilòmetres de Hiteplan-Mila, mira que el nom és complicadíssim i crec que ho he dit prou bé, on habitualment s'apleguen un total d'unes 3.000 corredores i corredors, però que excepcionalment aquest any s'ha reduït la participació a 125 atletes atenent-se a la situació sanitària. Aquesta cursa està considerada la més ràpida del país i és que els 27 minuts i 54 segons que va marcar l'any passat el jove Jakob Ingebrigtsen, segur que aquest, si que us sona, són per al·lucinar i bé. L'edició d'enguany té per vencedor a Jerei Brom amb un temps de 28 minuts i 40 segons i un parell d'atletes particulars que sembla que s'hagin perdut del seu àmbit habitual i que ara ens en parlarà l'Aniol. Però abans de passar cap a l'Aniol, comentar una notícia dolenta que ens arriba ara tot just en aquest minut, i és que el campionat d'Espanya per equips màster que s'havia de disputar a Durango no podrà celebrar-se. Estan en alerta vermella també cap al País Basc, així doncs ànims a tots aquells veterans i veteranes, aquells màsters que havíeu preparat a consciència aquest campionat i que us quedeu sense poder participar. Però de ben segur i ben aviat tornarem a viure competicions en el format que sigui, però seguirem competint i seguirem disfrutant d'aquest magnífic esport.
Les pells de foca, la muntanya, les bicicletes amb les rodes gordes, el mountain bike, són d'en Xavi Palaí, el nostre especialista de 13.
Molt bones, Aleix, molt bones, oients de 13. Encetem la secció de BTT a Girona, on ha tingut lloc la 22a edició de la Tramunt, la competició reina absoluta del single track del calendari internacional de les UCI Marathon Series. Es tracta d'una cursa d'autèntica bicicleta de muntanya formada íntegrament per senders, tan sols amb un tram d'asfalt a l'inici, i amb 2.200 metres de desnivell positiu i 2.500 negatius. Després de la primera pujada, s'ha format un grup de 4 corredors que s'ha mantingut unit fins a l'esprint final, on el català Christopher Bosque, el biker que semblava patir més a les pujades, ha fet una demostració de força impressionant i s'ha endut la primera posició. Per darrere seu l'han seguit Hugo Dreixo, segon, Benjamin Lenny, tercer, i Ever Alejandro, quart. I de l'emoció fins al darrer instant a la cursa masculina, passem a un domini aclaparador de Meritxell Figueres a la cursa femenina. No ha donat cap opció a les seves rivals, doncs ha arribat a meta amb 20 minuts d'avantatge. 20 minuts, un espectacle. En segona posició ha arribat Lara Lois, que s'estrenava en aquesta cursa per primer cop, i Maria Díaz ha tancat el podi. I com ja ens van comunicar els ciclistes Francesc Guerra i Clàudia Galícia la setmana passada, Aquest cap de setmana arriba el Mundial de BTT a Turquia i la selecció espanyola de bicicleta de muntanya hi participarà amb 6 corredors, els quals seran David Valero, Sergio Mantecón, Francesc Guerra, Ismael Esteban, Roberto Bou i Claudia Galicia, l'única noia. El campionat del món constarà d'un circuit de gairebé 30 km, en el qual els homes hi faran voltes fins a arribar als 110 km de distància i les dones fins als 80,9 km. La competició tindrà lloc aquest diumenge, així que ben atents a les xarxes socials. I tot i les darreres restriccions per frenar l'augment de casos de Covid-19, els centres de tecnificació del FEC no aturen la seva activitat. És el cas del Centre de Tecnificació d'Esquí de Muntanya a Catalunya, que aquest cap de setmana ha realitzat una sessió per treballar la tècnica amb els rollers a la zona del Puigmal, i per descomptat també s'han escapat per poder gaudir del primer dia d'esquí de muntanya en grup, gràcies a la neu que ha caigut a diferents cotes del Pirineu aquesta darrera setmana.
Esportfinats.
Hola, sóc la Maria Caldés, actualment estic estudiant Educació Primària amb l'especialitat de Música i el meu esport preferit, són diversos, però el que més m'agrada és l'esquí de muntanya i la cosa que he trobat més a faltar durant la pandèmia doncs va ser l'esquí, encara que només ho pugui fer a l'hivern, però trobava molt a faltar poder anar a la muntanya, la neu i esquiar, bàsicament. I el que vaig fer just al sortir de la pandèmia, el primer esport que vaig fer va ser anar a entrenar, a córrer, durant la pandèmia vaig començar a córrer una altra vegada, així que al sortir el primer que vaig fer va ser anar a córrer. I una cosa que encara no he fet i que desitjaria fer en relació a l'esport és doncs esquiar, perquè encara no ha arribat l'hivern, però espero que aquest hivern es pugui. I això, moltes gràcies.
Hola, sóc en Marc Gumbau. Jo estudio enginyeria aeroespacial a Terrassa i el triatló és l'esport que m'agrada més. A mi també m'agrada molt el futbol i per això sobretot una activitat esportiva que realment he trobat a faltar durant el confinament ha sigut fer un bon partit de futbol amb companys o amics. Bàsicament, el primer entrenament o activitat física que vaig fer quan es va aixecar el confinament va ser anar a córrer, bàsicament. Però una cosa que realment desitjo, com he dit abans, és, i encara no he pogut fer, és un bon partit, una bona petxanga amb els meus amics.
13. Esports de fons amb Aleix Muñoz.
Swim Bike Run. Si amb un esport no n'hi ha prou, millor practicar-ne 3. Natació, córrer i ciclisme. És el moment del triatló, és el moment de repassar què ha passat i passarà en el món triatlètic. Competicions, triatletes, material, resultats i el calendari. Què ha passat a nivell internacional? Cau l'Ironman Cascais. La gran esperança d'Ironman Europa no pot amb la Covid. Europa es queda sense Ironman el 2020, pel que respecta a la full distance. Matt Burton i Lee Duck guanyen l'Ironman 70.3 Busselton, amb participació de només 8 professionals. A Austràlia, un país confinat probablement fins ben entrat el 2021, cosa que feia que hi hagués molt poca gent. La carrera de la història de la franquícia Ironman amb menys participació de triatletes professionals. Ens anem a Arizona, Estats Units, el 70.3 d'Arizona, que va obrir la veda dels Ironman als Estats Units. Prova amb 609 participants, només oberta a grups d'edat, el 90% d'ells locals, un 10% d'estrangers. I anem a veure què ha passat a nivell nacional. El Ciudad de Lugo Fluvial s'endú la Lliga Nacional de Clubs Masculina i la Lliga Iberdrola Femenina. Després de 4 jornades al 2020, la Lliga de Triatló ha finalitzat a Roquetes de Mar. A nivell masculí, el Ciudad de Lugo, Diablillo segon i el Lucigma tercers. A nivell femení, Ciudad de Lugo Fluvial, segon Diablillo de Ribes i el Saltoki Tricadeac tercers. Destaca el Club Nàutic Narón i el Prat Triatló 1994 al top 5 femení. Anem ara a la Copa del Rei i la Copa de la Reina, a Roquetes de Mar. La Universitat d'Alacant i el Ciudad de Lugo Fluvial guanyen la Copa del Rei i de la Reina de Triatló. Maria Pujol i Miquel Ugarte guanyen el Triatló de mitja distància d'Islantilla, Andalusia, amb sortida de contrarrellotge individual en distàncies de mitja distància i també es va disputar distància olímpica. A Roquetes de Mar s'acollia el Campionat d'Espanya de Clubs i de Relleus. El Fluvial, el Ciudad de Lugo Fluvial, es van dur 3 d'aquests campionats i el Diablillos de Ribes de Madrid se'n van dur un. Es van repartir tots els títols a Roquetes de Mar. El Ciudad de Lugo Fluvial, com dèiem, s'endú el Campionat d'Espanya de Triatló per Clubs i el masculí de Relleu, el Diablillos de Ribes, que s'endú el Campionat d'Espanya de Relleu Femení. I anem ara per la notícia curiosa de la setmana. Només una participant pro a l'Ironman 70.3 de Japó. I atenció, escolteu bé, 36 minuts a la T2, a la segona transició, Iwabuchi Chino, així es deia la senyora japonesa, Iwabuchi Chino, es va estar 36 minuts per treure's la roba de bici, posar-se les bambes i probablement per fer una bona ganyipada. L'Ironman es va estrenar la temporada al Japó, país que el pròxim any acollirà els Jocs Olímpics. Hi havia més de 800 participants a la línia de sortida. La prova estava oberta a grups d'edat i només a pros femenines. Aquestes van marcar la participació més baixa de la història Ironman. Quan parlàvem de l'Ironman 70.3 d'Austràlia amb la participació més baixa de la franquícia, havíem dit que hi havia 8 triatletes professionals entre homes i dones. Però és que l'Ironman 70.3 de Japó només hi havia una participant en categoria pro, només estava oberta a la categoria femenina i només s'hi va apuntar la senyora Iwabuchi Chino. Doncs la senyora Iwabuchi Chino es va prendre aquesta estrepitosa xifra de 36 minuts a la T2. Penseu que normalment les transicions es fan entre 3 i 6 minuts, com a màxim les molt llargues. Doncs aquesta senyora se'n va prendre 36. Sabia que guanyaria amb professionals. Doncs què és el que va passar? Iwabuchi Chino, triatleta japonesa, es va tirar a l'aigua sola. Per tant, tenia fàcil per guanyar. Cal dir que 10 dones de grups d'edat van sortir de la T2 a millor temps que ella. Chino, que va fer una T2 de 36 minuts, llavors va córrer els 21 quilòmetres amb 1:19. Per tant, vol dir que era una bona corredora. El seu temps de meta va ser 4:14. Va ser la sisena dona a meta. Què és el que va fer Chino, la senyora Chino, a la T2? Va fer una ganyipada? Va preparar uns creps i unes gofres? Haurem d'estar ben al tant de què és, ben al tanto de què és el que va fer Iwabuchi Chino, la senyora dels 36 minuts a la T2.
13esportsdefons.cat.
Cuida't, nutrició, entrenament i salut.
I avui a Cuida't tenim el Marc Borràs. Marc, bona tarda.
Què tal? Bona tarda, Aleix. Ja hi tornem a ser.
El Marc ve de Salut Esport precisament per què? Doncs per parlar-nos de salut esportiva. Si bé fa uns dies ens va estar parlant de totes aquelles coses que hem de tenir en compte i que poden arribar a ens afectar quan practiquem esport i que hem de tenir en compte, avui ve el Marc per parlar-nos en més i com gestionar-ho, com treballar-hi amb tots aquests ítems, oi que sí?
Com millorar tot això, sí, Aleix. Doncs, bueno, l'últim dia parlàvem, no?, d'aquestes tensions internes, tensions externes, a vegades notem tensió del pectoral, tensió de la cama, ostres, tinc carregat això, tinc carregat l'altre. Al final això són nusos, poden ser nusos més viscerals, més estómac, més... o pot ser un múscul, no? A vegades quan tenim, saps allò, un nus d'una samarreta o se'ns enganxa unes samarretes i dius, hòstia, és que tinc una tibantor aquí constant, això és el que li passa al cos. Li passa al cos a nivell superficial i li passa al cos a nivell intern. I això pot generar problemes, pot generar problemes. I llavors, la idea és que tingueu eines per solucionar tot això.
Jo, aviam, per exemple, sí que, i això suposo que també quan estem, perquè la gent ho puguem arribar a traduir, a part de quan una vegada fem una activitat i ens podem notar més carregats o més gustos, em fa mal tot quan ens hem passat de voltes, potser, que això sí que suposo que tothom més o menys podem tenir assimilat que quan hem fet fem una activitat que no estem acostumats, el cos ens ho recorda i diu, noi, fa temps que no feies això. Per exemple, el que és el trapès, i jo quan la gent diu, no, és que la tensió se t'acumula aquí a l'esquena i tot això. Això vindria a ser també de l'estrès i tot això, és el que estàs...
Aquí hi ha diverses coses que s'han...
Que ara t'hauré dit una cosa, que aquí et faig obrir una altra porta. Ah, val.
Són coses que s'han... hi ha moltes més coses. És a dir, aquí hi ha un problema segurament d'eficiència del cos. El cos no acaba d'absorbir bé, hi ha un problema de tècnica de carrera o de tècnica de natació o de tècnica del que sigui, no?, de l'esport que estiguis fent. Això et genera unes tensions. És un tema que et genera tensions internes. Llavors has d'intentar millorar-lo. Però un cop ja hi són, què puc fer jo per millorar tot això? Bueno, volia introduir una petita eina que tots tenim a l'abast, que són els estiraments. Aquell gran tema, eh?
Escolta'm una cosa, aviam, perquè ara això dels estiraments, jo he llegit, llavors que he llegit molt sobre el tema, com deia aquell, que que ara resulta que això tals estiraments, tant que deien d'escalfament, llavors una miqueta d'estiraments però suaus, i quan acabes l'escalfament, si has estressat molt el muscle, acabes la sessió principal, doncs estiraments suaus per tal de no estressar a la musculatura més del compte, doncs que ara també hi ha com tot un corrent que diu que això dels estiraments és pecat, i que vamos, que hi ha altres coses que podem treballar, però que els estiraments s'haurien de deixar per complet. Això explica-m'ho, perquè aviam, la veritat, jo no estiro ni per una cosa ni per l'altra. A vegades quan fa allò al matí fas les mandres, però això no compta. Però què això? Què passa?
Ara que em deies això de les mandres, segueixen un estirament. El cos t'ho demana, oi?
Ostres, i tant.
T'ho demana.
Fer el gat,
doncs,
va bé, eh?
Oi tant. Clar. Però no estàs 30 minuts estirant, fent el gat.
Perquè si no arribaria tard a treballar.
Correcte. El cos et demana, els que són detractors i els que estan a favor dels estiraments, posem una mica de seny. És a dir, un múscul és una goma, vale? Aquesta goma tu la pots estirar més, la pots estirar menys. Aquesta goma, si l'estires molt, acaba cedint, es pot trencar, i si no l'acabes d'estirar del tot, doncs no té cap efecte. Tu estiraries, per exemple, molt intens i durant molt de temps un múscul just abans d'una competició?
Doncs em sembla que no. El que sí que faria és fer un escalfament per la musculatura, vale. Bueno, perquè allò es masegués, com qui
vale.
fa una massa.
Vale. El que estàs buscant és, primer, és una temperatura d'aquesta musculatura, però ja sí. En si ja estàs fent estiraments.
Ja estan lubricades les fibres, tot això.
Exacte.
És correcte, no, això?
Estàs fent un estirament actiu. Aquest mm-hmm. estirament actiu, estàs estirant totes les fibres, tot el teixit conjuntiu, el múscul, etc etc. Però estàs fent un estirament. El que digui que no hem de fer un estirament abans d'entrenar o abans de competir és un error.
Potser t'he fet la pregunta, és estiraments passius o actius
ara,
o coses d'aquestes?
Vale,
aquí són paraules d'aquestes.
Entrem
no?
aquí llavors. Vale. Què és el que fem servir habitualment, no? Els estiraments passius. Val, els estiraments passius poden ser més intensos, menys intensos, durant més de temps o menys de temps. Ara posem-nos en el cas de que has acabat de competir o que has acabat de fer un entrenament intens. El múscul, quan acabes d'entrenar o de fer una competició, està massegat, està adolorit. Sí.
Poden haver-hi microrotures, també.
Vale. Saps què són les microrotures? Saps com se li diu d'això?
Com se li diu d'això?
Agulletes.
Agulletes.
Les agulletes. Llavors, aquests petits trencaments, si tu els... És com una tela, no? Tu en aquesta tela li fas petits foradets. Si en aquesta tela l'estires al màxim, l'obres més. No és bo, just abans d'acabar, fer estiraments d'alta intensitat. Pots fer un estirament per acabar de relaxar una mica, durant poc de temps.
Suau, seria
suau,
allò que dèiem,
sí.
Estirament suau.
Ah, exacte. O a vegades la gent pateix, ostres, jo pateixo més d'aquí o pateixo més d'allà. Bueno, doncs no fa falta que estiguis mitja hora estirant. Però jo sí que recomano el dia següent o els dos dies començar ja a fer aquests estiraments intensos i durant més de temps. Per enllaçar amb el que parlàvem abans de controlar els desequilibris. Jo, des del meu punt de vista, jo com a esportista amateur, jo faig el meu esport, quan acabo de fer una competició, acabo de fer un entrenament, jo en el dia següent me'n vaig al gimnàs i només faig això, no? Estirar, faig servir els estiraments per veure, ostres, se m'ha carregat més això, se m'ha carregat més l'altre, vale, pues noto més aquesta tensió aquí, jo no puc tornar a entrenar o a competir amb aquest gluti amb tensió, amb aquest bessó amb tensió...
No, perquè acabaries fent, o mínim, contracturar-te o tenir una ruptura fibrilar.
O directament trencar-te.
Clar.
Clar. Pots tenir un trencament fibrilar muscular, o pots torçar un turmell, o pots trencar un creuat.
Clar.
M'explico? Depèn de l'esport que facis. Amb els esports de fons, com que no és un tema tan explosiu, se sol començar a carregar coses. O meniscos, ostres, inflamació de genoll, o l'esquena, o la columna, o les cervicals...
Com que mecànicament ja no funcionen bé, el cos ha de tirar d'alguna altra banda...
D'alguna manera, clar. Què és el símptoma del cos? El símptoma del cos és quan el got ja vessa. I comença a generar problemes, i hi ha un punt que diu al cos, tu, jo ja no puc més, i em queixo del que sigui. Pot ser que el problema hagi començat des de baix i tu t'acabes queixant d'un mal de cap.
És a dir, aviam... El que ens recomanes, quan fem activitat física, per recapitular la informació que avui ens portes, acabem l'activitat física, podem fer uns estiraments
lleugers. De fet, el cooldown estaríem, tindríem claríssim que pot ajudar també a fer això, cooldown, perdoneu-me l'anglicisme, refredament, igual que hi hauria el warm-up, que seria escalfament, gràcies a les motos i cotxes, ja ho sabem tots, aquest terme. I llavors, doncs, fer uns petits estiraments, però el que sí que seria fantàstic és el dia següent, encara no cal que anem al gimnàs, podem fer-ho doncs, quan ens haguem hidratat, estiguem allà assegudets, tranquils, a casa, doncs dedicar 20-30 minuts a estirar, i això ens ajudarà a pair aquella activitat.
Ah, exacte.
I a preparar-nos.
El control de desequilibris, que és una mica el que introduïm el primer dia. Control de desequilibris. És bastant important de fer-ho, perquè és conèixer el teu cos. I avui el que volia donar és aquesta pinzellada de com conèixer el cos i quina eina puc fer servir per conèixer el meu cos i tractar el meu cos. Al final és un autotractament.
Doncs molt bé, escoltem una cosa. Si sou desequilibrats o no voleu ser desequilibrats, està clar, el Marc ens ho ha explicat avui, ja no hem de patir per això. Ara, si acabem de fer activitat física, el dia següent fem uns estiraments lleugers, això ens ajudarà a compensar totes aquestes coses que es desequilibren, a estabilitzar tot aquest cúmul de coses i tot. I Marc, moltes gràcies per avui, fins la propera.
Gràcies.
I anem a seguir treballant i anotant. Has posat llum en aquesta cosa dels estiraments, que jo tenia
el
dubte.
És un tema molt ampli.
Jo ja ho feia poc, però bueno, ara crec que així potser em serà més fàcil. Escolta'm, moltes gràcies.
Gràcies
i fins
a vosaltres.
La propera.
Fins la propera.
Vinga. I se'ns asseu avui a la taula l'Isaac Partera. En la seva entrega per fascicles de com solucionar els sopars dels nostres divendres, avui, així com fa unes setmanes ens va explicar com fer una pizza des de zero, avui vindrà per explicar-nos com fer una quiche. Estigueu ben atents. Isaac, bona tarda.
Molt bona tarda. Què tal? Com estem?
Escolta'm, la pizza ja vas veure que va quedar prou bé.
Sí.
Si va quedar torrada és perquè vaig calcular malament els timings, no passa res.
Et van trucar pel telèfon, asseguro, i llavors pues, ja està.
Doncs avui ja pugem un nivell, un llistó, una miqueta més d'elaboració, potser una miqueta més complexa.
Avui anem una miqueta, sí, a especificar un tema una mica més concret, no?
I tot s'ha de dir que és una de les receptes que a tu t'agraden especialment.
Sí. Jo penso que és una recepta de les reines, no? El que seria de la pastisseria salada, no?
No és ni més ni menys que la protagonista d'avui és la...
La Kitsch Lorraine.
Lorraine. Doncs aviam, tenim boli, tenim paper, i volem que ens expliquis primer una miqueta això, en què consisteix una Kitsch Lorraine i com hem de començar a escometre aquest plat.
Vale. La Kitsch per mi és com si fos una... no ben bé. Això, aviam, cuidado el que dic, perquè a vegades també es pot malinterpretar, però és com si fos una truita líquida, no? I la podem fer, és base ou, no? Base ou, i la podem fer amb llet o nata, segons si la volem fer més greixosa o menys greixosa. Això ja.
Estaríem allò, la cosa healthy,
sí.
Miqueta més pecaminosa.
Sí,
exacte,
sí. Com la faig, com la puc fer i demés. Per mi. Si s'hagués de fer, amb nata, 100%, vale. No? Nata, i llavors la proporció...
És a dir, que si no l'hem de fer un divendres, fem-la el diumenge, que és potser el dia que sempre és el dia lliure de les dietes d'això, que podem fer passant-nos una miqueta, fem-la en tot cas el diumenge si cal, però fem-la ben bona.
Pel migdia, no? Per sopar... Jo per sopar faria o divendres o dissabte.
Vale.
Si és de ser per sopar, jo per sopar diumenge normalment a casa no sopem.
Saps? És el biquini.
Sí.
El diumenge és el dia del biquini.
Allò rotllo light i demés, no? Vale. Ens hem portat malament cap de setmana, doncs ens portem bé diumenge, no? Llavors, la quiche, la proporció seria... A proporció, litro de nata.
Sí, un litro de nata, sí. Nata. Aquesta que posa per a reposteria, de la que posa, com seria això? Aquesta?
Sí, clar, la que venen al lineal del supermercat em sembla que porta un 20% de greix o 14% de greix. No arriba a ser la nata que fem servir nosaltres, que pot portar un 35 o un 38, però ja és funcional, va bé, no? Vull dir que seria una quiche més healthy que la que pugui fer jo, no?
Vale.
Tot i que després el punt de cremositat o de
quall... La cremositat, esponjositat, tot això s'ha diferent.
Canvia, evidentment. No? Llavors, la proposició seria un litre de nata per 10 ous.
10 ous, un litre de nata,
sí.
Vale.
Penseu que aquí surt molt de quiche, eh? Vull dir que si volem fer només una quiche petita...
Clar, llavors potser podríem fer 500 mil·lilitres de nata amb 5 ous.
Exacte, però també sortiria bastant. O sigui, jo la reduiria bastant segons el motlló que puguem fer. Són 4, són 6, són 8, o volem fer 2 o 3. Jo
aniria... Clar, per persones, per exemple, com una quiche, per exemple, per 4 persones?
Una quiche per 4, jo comptaria més o menys una quiche d'uns 700 grams, aproximadament.
Vale, de, per exemple, 700 mil·lilitres de nata amb 7 ous, seria?
No, jo faria potser faria 250 de nata.
Vale.
I faria 3 ous.
De nata i 3 ous. Val, anem a fer les proporcions aquestes de 4 sí. persones, que seguro que potser la gent...
Més o
menys. Com que, clar, com que és tot allò, fas un catering per 3.000 persones...
Vinga, dale, tota,
vinga, dale. La festa major de tots, vinga, ja, vinga, Isaac Partera, pastisseria sí. San Marco, vinga, trailer, bom, allà està. Bom, vinga.
Va, així funcionem, no passa res, és el que hi ha, no?
Sí.
La cosa és... això seria la base, no? O sigui, diguem que aquí li posarem un toc de sal, no? Més sal o menys sal, segons sí. vulguem. La proporció més o menys adequada de sal seria més o menys uns 15 grams de sal, perquè l'ou ja porta sal. Portaríem uns 15 grams de sal per litro de nata.
Ostres, vale, vol dir que si són 250,
pues hauríem de baixar
ho he vist entre 4.
Uns 3 vale, grams.
Uns 3-4 grams de sal. Perfecte. Carai, no li passa mai la sal. Sempre hauria fet un polsinet, però bueno.
Sí, amb cuina la gent va amb polsims. Jo ho peso tot, tot, absolutament tot. No hi ha res que no pesi. La nostra feina és molt... molt... Sí, sí, sí. Molt així, molt meticulosa. Anava a dir una altra paraula. Sí. Direc meticulosa. I aquí ve el què de la creació. O sigui, quan tu vols fer una quiche, de què la faig? No? Perquè clar, hi ha quiches d'espinacs, hi ha quiches de pernil dolç, hi ha quiches de pernil salat, hi ha quiches
de... Jo penso, quiche, en tot cas, les dues que jo en tot cas diria és la típica que en tot cas és com que són com de wedge de bacon o d'això,
vale.
O la que pot tenir com espàrrecs.
Espàrrecs, vale, està bé. Està
això
bé.
Seria a mi quan jo penso en l'imaginari quiche, em ve sí. això al cap.
Bueno, està bé, són dos quiches que poden estar molt bé. Llavors, clar, jo possiblement la de bacon li posaria bacon amb ceba, no la faria bacon sova, sinó que faria una ceba caramelitzada i després li posaria el bacon i després li posaria el batut de la quiche per poder fer una quiche bona, no? Al meu gust. De bacon sola la trobaria...
Ah, clar, perquè això que ens estàs dient és... Clar, jo, la quiche és, en realitat, va com una mena de galeta o d'una cosa, que no sé què és allò.
A sota, o sigui, el que és el motllo, sí. Primer s'ha d'untar amb una mica de mantega i farina, treure l'excés de farina i llavors ha de posar-hi o bé la pasta brisa.
Vale, és això, pasta brisa, vale.
La
vale,
pasta
vale.
Sablé.
És que ara jo estava pensant això com... Pasta brisa és pasta sablé?
Pasta sablé.
Ah, sí?
Sí, la pasta sablé, en francès.
Ah, no ho sabia, això, sí. Pasta sablé.
Sí, la pasta sablé.
I això és difícil de fer o és millor comprar-la feta? Tu què creus?
Aviam, la podem fer
així
a casa.
Així és com la massa de pizza es podia fer bastant fàcilment. Aquesta,
la,
com ho veus?
La pasta sablé brisa és una recepta molt, 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 molt fàcil. És la fórmula 1-2-3. Saps?
1-2-3, vale. Fórmula 1-2-3. Va, anem a fer aquí que la gent sàpiga fer-ho tot.
1-2-3.
I quan diem la gent és jo, sí. També.
Fórmula 1-2-3. Fórmula vale. 1-2-3 seria 100 grams de sucre.
Molt bé.
200 grams de mantega.
200 de mantega.
I 300 de farina.
I 300 de farina. Vale.
I aquí tens una fórmula equilibrada del que seria una pasta salada.
Això ho barrejo tot.
Això seria dolça, perquè com que porta el sucre, llavors per fer la salada li posaríem una mica de sal, per fer-la un punt salat, per aconseguir tenir una homogeneïtat amb el batut de
perquè
de
la pasta brisa, a priori, és per fer coses salades o no?
Bueno, en principi es va crear per fer coses dolces, però també s'usa per fer coses salades.
Ah, clar, no? És a dir, que jo pensava que la pasta brisa per fer coses salades i prou.
Sí, no. També per dolces, les tartes de llimona, de crema de llimona, crema de muixes, tot això, és la pasta brisa dolça, no?
Ah, carai.
Sí. Llavors, el
lo més fet, tenim el motllo, que com hauria de ser el motllo amb el que treballem per fer una quiche?
La vols fer més alta, més baixa? És que això va a criteri personal.
Com han de ser els motllos? D'aquests de silicona? D'aquests que...
De silicona jo no recomano.
Vale.
Jo recomano un motllo d'aquests, els d'alumini o de ferro, que ja venen a les ferreteries o a diversos llocs que tenen motllos d'aquests de cuina i de més. A més, ara que s'estila que la cuina a casa i el postre a casa i de més, vull dir, tothom ja sap on hi ha una ferreteria on venen aquestes coses o hi ha botigues especialitzades que venen articles d'aquests per fer coses a casa.
I quan dius tothom, llavors vinc jo.
Sí. Ja, però és que tothom no va tot el dia en bici com tu.
Clar,
saps?
Llavors, vaja, motllo alumini de ferro, vale, de quants centímetres seria? Ara imagina't, jo vull fer-ho.
Jo dalt faria uns 3.
Uns 3 centímetres dalt i de diàmetre? 3.
I de diàmetre, no sé, comptem uns 20-25, no?
25 centímetres, carai. Vale, molt bé. És que així, és que jo vull provar-ho, jo faré prova-error, llavors et passaré el vídeo i em diràs, aquí t'has equivocat.
Vale. Et veig demà a la botiga i em demanaràs un motllo de 3 cm d'alt per 25 d'ample.
Clar, sí, no ho faré així, eh? Si a mi m'has dit 3,25, em dirà 4,24, i diré no.
No, l'Isaac això no m'ho ha dit.
Això, exacte. Dic, escolta'm, tu coneixes 13 esports de fons?
Sí.
Pues això,
pues
no
això,
pot
això no,
no
això
pot
no.
Ser, per favor. Molt bé, tenim, has ficat, fiquem mantega, fiquem una miqueta farina per tal de que no s'enganxi, i llavors sí. El que fem és fiquem la massa.
Forrem el motllo sí. Amb la massa que vulguem. Pot ser pasta de full, pot ser pasta quebrada, que seria un tipus de pasta brisa, pot ser pasta brisa. Podria ser massa d'empanada, podria ser amb massa de pa. O sigui, no, la qüestió és buscar un fondo perquè el quiche no se'ns enganxi el que seria de motllo.
Aquí hem fet
no?
la sablé aquesta, molt bé. I ara és quan tenim aquí, recuperem els 250 ml de nata, els 3 ous i els 3-4 grams de sal.
Sí, però això seria el que ens faria quallar la quiche. El que volem després és donar-li el gust a la quiche. Llavors, de què la fem? La podem fer de tonyina, la podem fer de pollastre.
Això seria com el que estaria entremig del que hi posem.
Exacte. O sigui, ara tenim el mullo ja forrat amb la pasta brisa, la massa de pa, la massa quebrada, tot plegat, i ara li volem posar dintre de què volem fer la quiche, no? De tonyina, de pollastre. La volem fer de tonyina molt dur i no sé què. La volem fer d'espinacs a la catalana. La volem fer de porros amb gamba, que ja vaig dir que per mi és l'excel·lència de les quiches, no?
Doncs fem aquesta.
Vale, porros en gamba.
Vinga.
Pues llavors hem d'agafar els porros, els hem primer de sofregir.
Però porros els sofregim.
No els podem posar crus, no?
Vale, els sofregim. El no porro, els bullim, els sofregim. Vale.
Sofregim. El porro ben net, evidentment, el sofregim i de més. Abans que estigui acabat de coure, li posem la gamba pelada.
Gamba pelada.
I la gamba s'acaba de coure amb el porro.
Vale.
Retirem un colador, perd tot l'oli, no volem greixos, no?
Colador...
Sí, no cal aprofitar tot el greix, és, vale. És inútil.
Perfecte,
sí,
perfecte.
Quan els plats menys greixos ho siguin, millor, no? Traiem tot l'oli i un cop s'ha escorreguda posem la gamba amb el porro dintre de la tartaleta que ja tenim preparada.
Vale, amb això, el porro, la gamba, ho barregem amb això dels 250, els 3 ous de sal, o es tira primer a dins el motllo, diguéssim?
Gamba i porro.
El motllo.
Està escorregut?
Sí.
Llavors ho tirem dintre el motllo.
Perfecte.
Posem la quantitat que vulguem. Diu, oh, així està bé. No? Ah, no, doncs posa-li una mica més perquè sí. Jo crec que estarà més bo. Una mica més, no? Posem una mica més i llavors, un cop tenim el farcit que volem, agafem la barreja que hem fet abans de la nata amb els ous i de més i li tirem dintre fins a cobrir...
Que quedi tot fins a dalt.
Exacte. Llavors ho posem al forn.
I, com, i en el forn, com aniria això?
Per anar bé, clar, això és
el
delicat.
El forn és diferent.
Forn de casa és una mica complicat. Jo faria que es cogués per la sola.
Vale.
O sigui, a casa podem triar sostres, sí. Sola, els dos, o gratinar, no?
Sí.
Més o menys són les opcions.
Dalt, que... baix, o dalt i baix amb el ventilador. I
exacte.
Això, sí.
L'opció seria, la bona seria la de baix.
Coure per sota.
Sí.
Val.
Coure per sota i a uns 200 graus, més o menys. D'aquesta manera aconseguirem que l'escalfor irradi des de sota i ens cogui la pasta de full o la pasta quebrada perquè no quedi crua, perquè si ho coem des de dalt,
ens quedarà
torrat. El problema serà que de dalt courà, però de baix quedarà cru.
Llavors, i això quanta estona és? Ho fem? Hi ha cosa aquella allò que has de passar a ficar un escuradents o no sé què, aquelles coses que es fan? O com...
No crec. Un cop tinguem això i veiem que la pasta de full que està al voltant o la massa del voltant que es veu ja té el seu coloret i veiem que la quiche ja té el color daurat, llavors ja es pot retirar de fora i ja està.
Perfecte.
Cap problema. El temps depèn del forn de cadascú, perquè clar, ara dir... Que jo diria 12 minuts.
Però clar, depèn...
Però, clar, el forte uno és molt fort. Llavors, comptem 12 minuts. A partir d'aquí es fa una cata i mirem aviam si està o no està. Llavors hi ha gent que quan la treu del forn i posa el formatge gratinat, o sigui, el formatge de gratinar, es fon a sobre amb escalfor propi de la quiche i ja queda el formatge fet.
Ah, sí? Això no sabia que es ficava formatge al damunt.
Sí, hi ha gent que li posa.
Hi ha gent que no, oi?
Hi ha gent que no. Això, hi ha de tot. En aquest món...
Fiquem aquí la possibilitat del topping aquest.
Exacte.
Isaac, doncs ja m'has posat un nou repte, perquè clar, tu ens poses aquí un repte i jo llavors hauré de cuinar, hauré de fer aquí el cuinetes.
T'espero.
D'acord? Moltes gràcies, Isaac.
Vinga,
fins a propera.
Fins ara.
Adéu.
I fins aquí el 13 d'avui. En portem 80. Realment, estem tots una miqueta a l'expectativa. Què és el que passarà, què és el que ens deixaran fer i què és el que hauríem de fer. Ens deixaran fer? Això serà la consciència de cadascú. Què podem fer? Podem sortir, podem entrenar, però com ho hem de fer? Ho hem de fer amb cura. La recomanació és que no ens belluguem de casa. Però el que us recomanem des de 13 és que feu activitat física, que feu esport, que ho feu amb cura. Sortiu, feu esport,
feu amb cura, porteu la mesura, porteu la mascareta i quan estigueu al mig del bosc o al mig de la muntanya, llavors ja us la podeu treure. Però quan torneu a estar a prop d'interactuar amb gent, torneu a posar la mascareta. Quan entreu ja al perímetre urbà, torneu a posar la mascareta. Aneu a casa, feu només les sortides totalment indispensables i fer activitat física per la vostra salut mental i pel vostre cos, creiem que és una cosa fonamental. Des de 13 us demanem que tingueu més que mai cura en aquests moments tan delicats. Us ha acompanyat el millor equip de Fons Addictes de 13, el Xavi Palaí, l'Aniol Riba, el Llorenç Esteve, l'Adam Goldthorpe, l'Isaac Partera i el Marc Borràs, sota la supervisió tècnica de Roger Benet, el tècnic, el fotògraf, l'apassionat del Sabadell i de tots els malabars. Baixeu-vos i escolteu-vos el podcast a l'enllaç d'Instagram 13 Esports de Fons. Poseu-vos al dia de tots els podcasts i de totes les temporades. Gràcies per formar part de 13 i d'aquests 80 programes. Ara més que mai volem fer difusió de tot allò que ens agrada i que potser de nou perilla. 13, una producció de We Run per Ràdio Sabadell i que podeu escoltar a la vostra ràdio a proximitat gràcies a la xarxa de comunicació local de tot Catalunya. Soc l'Aleix Muñoz i us espero la setmana que ve per seguir gaudint dels esports de fons aquí, a casa vostra, a la casa dels esports de fons. I us he de dir, trobem a faltar el cafè amb llet amb cibada de la Judit i que el Jordi ens porti l'entrepà. Però sabem que tard o d'hora ens el podran tornar a preparar. Per si de cas, no anul·leu la subscripció al Swift. Mireu que el rodet estigui on el veu deixar just fa uns mesos, perquè potser li haurem de tornar a fer gasto. D'allà on sigueu del territori, recordeu, Tarragona ens esborrona, Lleida és ara, Barcelona és poderosa i Barcelona té poder, i Girona ens enamora. Ens acomiadem avui amb un èxit de l'any 80. Per què? Perquè volem celebrar els 80 programes. I quina és la cançó que hem escollit dels èxits de l'any 80 de Police, de Du-Du-Du, de Da-Da-Da. Què és el que ens volien dir els Police amb aquesta cançó? Escolteu-la i el proper dia ens ho dieu. Fins la propera setmana.
Entrenament, psicologia, competició, recuperació, nutrició... Tots els professionals dels esports de fons tenen cita a 13. Esports de fons.